més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:04 del migdia d'aquest dimecres 24 de maig del 2023. Després de la triple entrevista en català que vam poder gaudir aquí ahir a l'Hotel Suïssa amb David Estals, Àlex Gualda i Juanmi Carrión, avui el protagonista, la nova Creu Alta, passa a mans del capità César Morgado, que compareixerà d'aquí a 10 minuts a un quart en l'última roda de premsa prepartit que farà un jugador arlequinat aquesta temporada. Com a portador del braçalet, el central extremeny, tot i que nascut a Barcelona, ha hagut de sortir a parlar especialment quan han anat maldades. Aquest cop ho farà a les portes de lluitar pel premi de la Copa del Rei i amb l'objectiu de la salvació a la butxaca. Morgado va aterrar la temporada passada a la nova Creu Alta i no ho ha tingut fàcil en aquests dos cursos, en aquestes dues campanyes. Tot i començar marcant contra el Barça Atlètic i a Cornellà, la greu lesió de genoll el va tenir allunyat dels terrenys de joc pràcticament 10 mesos. Tot i així, a la que va poder, Gabriel va fer titular indiscutible. El capi també va marcar el primer gol de l'era Miqui Lladó i gairebé sempre, si no ho han impedit les lesions i les sancions, ha jugat als 90 minuts. Veurem què passa amb el seu futur, perquè el seu contracte és dels heretats de la primera temporada a la categoria, amb la injecció econòmica del descens. Per tant, una carpeta que estarà de ben segur oberta en els pròxims dies i en les pròximes setmanes al Centre d'Esports Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui fem el programa amb la Bea Aguilar a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Jordi Alba tampoc seguirà al Barcelona quan acabi aquesta temporada. El lateral esquerre de l'Hospitalet, de 34 anys, ha estat els últims 11 al conjunt blaugrana. El comitè de competició ha deixat sense efecte l'expulsió de Vinícius i tancarà 5 partits la grada Mario Kempes de Mestalla, a banda d'imposar una multa de 45.000 euros al València. L'atacant brasiler, tot això, no jugarà avui contra el Rayo per molèsties al genoll. D'altra banda, el Barça va caure ahir al camp del Valladolid per 3-1, i això fa que l'Espanyol estigui a 4 punts de la salvació. Els pericos reben a les 10 l'Atlético de Madrid a l'RCD Stadium. El Girona, per la seva part, va empatar un a Balaïdos. A l'NBA, els Celtics han retallat diferències a la final de l'Est, guanyant a Miami per 99-116. La sèrie torna ara a Boston. El Barça de futbol sala ha sumat el primer punt del playoff, guanyant per 5-2 al Valdepeñas, i el Giro, 17a etapa de 197 quilòmetres, en final a l'esprint a Caorle. Ahir es va imposar Joao Almeida i Primo Roglic va perdre mig minut amb el portuguès. Geraint Thomas torna a ser la màglia rosa, va entrar de la mà d'Almeida a l'arribada al Monte Brondone. I la resta del sumari és aquest.
Comenta la recepció.
De seguida marxem fins a l'estadi de la nova Creu Alta amb el Sergi Garcés i aquesta roda de premsa de César Morgado. També saludarem Koldo Leoz, ex del Sabadell i del Promeses, l'última entrega de la temporada del CES personal del Sergi Parc, el nou entrenador del Sabadell Nord, el comiat amb victòria a la Champions de l'Estrelpool masculí de waterpolo, el debut amb victòria de Mireia Torres a l'Europeu d'handbol platja, bàsquet i ciclisme amb David Domínguez.
L'actualitat de la primera ref.
Finalment, l'Atlètic Balears no disposarà de vols pels aficionats balearicos, però el club costejarà el preu de les entrades a tots aquells aficionats que decideixin viatjar pel seu compte a les Gaunes. El Melilla ha anunciat la renovació del lateral dret David Hernández per jugar a Primera Federació. Lorenz serà el director esportiu del Màlaga en aquesta nova categoria pels malaguenys després del descens. El Córdoba ha pagat la nòmina que devia del mes d'abril a la plantilla i s'esperen 12 autocars i més de 1.500 aficionats del Badajoz, que s'està jugant la permanència, al nou Arcángel.
De quin partit no estarem pendents?
A les 5 de la tarda hi ha un Neman Grodno Torpedo Zodino de la Lliga Bielorrussa.
i a les xarxes socials.
Una publicació a Instagram del ciclista sabadellenc Raül Rota, tornant a entrenar de mica en mica després d'un mes sense tocar la bicicleta, recuperant-me d'una fractura de ròtula, amb moltes ganes de tornar-me a posar un dorsal amb el Ràdio Popular Paredes Boavista.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs, curiosament, un exarlequinat, ex del Promeses també, com és Òscar Ullés. Minuts del migdia, equador de la setmana a l'Hotel Suís, avui dimecres 24 de maig del 2023. Ahir dimarts teníem el Sergi Garcés a l'estadi de la Nova Creu Alta amb Carri, Gualda i Estals, i li posarem un llit allà perquè el tornem a tenir a l'estadi creualtenc. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Avui és dimecres, per tant, avui rutina pura i dura, perquè avui tenim roda de premsa d'un futbolista del Centre d'Esports Sabadell, l'última, com diem, de la temporada prèvia partit, i avui li toca el torn al Capi, a César Morgado.
Sí, i de fet, avui serà d'aquells dies que anem abans d'hora.
Ah,
ja no
doncs
cal que em preguntis si en hora o no anem en hora, simplement anem abans d'hora. Per tant, de fet, ha estat el propi protagonista, César Morgado, el que ha pujat ara fa una estona per dir que us estic esperant aquí baix i no baixa ningú. Doncs vinga, de fet, això que et comento, el capità del Sabadell ja ha assegut a la taula, bueno, a la taula, a la cadira de la taula de la sala de premsa, i tan bon punt estiguem tots situats, ens hi posem en marxa. Per tant, en aquesta, si no em dius el contrari, Pau Vituri, última roda de premsa prèvia a un partit en aquesta temporada 22-23.
Sí, ja faltarà, no quedarà res més. Faltarà divendres la de Miquillador, però sí, prèvia a partit, sí.
Amb jugador, evidentment.
Sí, sí.
Clar, com dius, faltarà només la del míster de... per tancar setmana. Però bé, som tots avui en família, Sí, César, bona tarda. Vull preguntar una miqueta per la sensació del grup i per aquest últim partit, per aquesta última, m'imagino, alegria que us voleu donar, que voleu donar a la gent, i si de retruc entra la Copa, mejor que mejor, con la Copa también o no?
Buenas, mira, la verdad que estamos muy contentos, ha sido un mes y medio, dos meses de competición, la verdad, extraordinario, que nos ha puesto en posiciones muy cómodas. La verdad que la alegría está siendo inmensa. Estamos intentando ahora, pues, bueno, conseguir, o por así decirlo, ese broche de oro, el oro de la competición después del año, ¿no? El acabar en Copa creo que sería algo muy, muy bueno para el club. Bueno, la semana pasada no pudo ser, se complicó un poquito la cosa con el resultado. Yo creo que hicimos un partido bueno, sobre todo la segunda parte, pero bueno. Pero nada, el objetivo ahora mismo es, claramente, queda una semana, darlo todo, meternos en Copa si han acompañado resultados y... Ya digo que contentos por la situación que estamos.
Li pregunten pels alts i baixos de la temporada, evidentment. L'equip va acabar reaccionant. Quin balanç fa d'aquesta temporada?
Mira, creo que lo dije yo creo en septiembre, octubre, creo en la rueda de prensa, la primera que hice, que yo veía un equipo con mucho talento, individualmente jugadores con mucha calidad, un equipo muy joven, que yo creo que ha madurado y ha crecido en la categoría con el paso del tiempo de una forma muy, muy buena. Ahora mismo te diría que nos ha faltado un mes para soñar quizás con otro objetivo, porque la realidad para mí era esa, y lo que se ve en el campo el día a día, los equipos no los ves ni superior en ningún momento a ti, y bueno, yo creo que el balance un poco ese, ¿no? La gente ha cogido una responsabilidad, ha madurado bastante, creo que eran gente joven con mucho talento que han acabado la temporada de una manera brillante. El equipo también creo yo que se ha compactado bien con los fallos o lo que teníamos antes con el cuerpo técnico, lo ha corregido bastante bien, y el equilibrio ese ha sido el que nos ha mantenido, y yo creo que para mí ha sido una temporada muy buena, pudiendo acabar en Copa del Rey. Quizás hace tres meses no pensábamos eso, creo que es una temporada bastante buena.
Si hablas haciendo un poco la broma de que quizá con un mes más el equipo hubiera tenido suficiente en este momento, ¿no? En esta dinámica que va ahora. No sé si da un poco todavía más de rabia ver con lo igualado que iba este año el grupo, pues eso, que había posibilidades reales, que con un pelín más de regularidad el equipo realmente hubiera podido como mínimo aspirar.
Sí, bueno, durante todo el año lo estábamos ahí pensando. Cuando estábamos un poco bien, veíamos la posibilidad de meter cabeza arriba, de decir si ganamos este partido, y al final muchas veces, pues bueno, teníamos la mala suerte de que perdíamos. Creo que la regularidad esta es la que nos ha dado, bueno, el decir, joder, estamos muy bien, creo que si hubiese durado un poquito más la competición, yo creo que hubiéramos estado peleando por el play-off, sinceramente, por cómo está el equipo. Y bueno, da rabia porque quizás esta regularidad no la hemos tenido un mes antes, que la competición dura lo que dura, lo que hemos tenido que nosotros, que quizás pues estar así un mes antes.
Hablamos del talento de los jóvenes, también ha habido cambios.
Parlant del talent dels joves, però també, evidentment, en el mercat d'hivern. I en Miqui també canviant el sistema quan es va fer càrrec de l'equip. Ha estat una de les claus. Frenar sobretot el problema darrere.
Un sistema 4 o 5 atrás, yo creo un poco, bueno, creo que se ha hecho mucho hincapié en el apartado defensivo, que es donde más problemas estamos teniendo. Yo creo que era la parte a corregir, porque yo, como hemos dicho ya antes, que era un equipo que ofensivamente tenía muchos recursos, una vez que eso se corrigió, creo yo que el equipo llegó a un punto intermedio en el que ha ido rindiendo a buen nivel. Y eso está claro que gracias al trabajo que han hecho el cuerpo técnico con nosotros para que todo el mundo tuviese las cosas claras a nivel defensivo, que creo que a día de hoy somos un equipo bastante sólido, un equipo que le cuesta que le creen ocasiones. Aquí en el fútbol siempre, casi siempre se crea ocasiones, normal. Y yo creo que a día de hoy somos un equipo bastante fiable defensivamente.
Sé que con un calendario que no va simétrico, que esto no cuenta mucho, cuándo has jugado antes, cuándo has jugado después, hay que remontarse muy allá para saber el partido de Osasuna y las circunstancias, cómo llegó el equipo, cómo llegaba el equipo en aquel momento, ¿no? Por lo tanto, me imagino que me dirás que coger como referencia lo que pasó en Tajonar ahora mismo servirá de poco o de nada.
No, bueno, a ver, yo creo que es un equipo que, bueno, que juega parecido, tiene el mismo estilo de juego, un equipo que lleva con bastante gente al área, equipo que juega bastante juego directo, que tiene gente arriba muy fuerte. Yo creo que es más o menos la dinámica suya es la misma, ¿no? Sabiendo eso, nosotros con la forma que tenemos de jugar o la forma que tiene un poco el equipo de contrarrestar ese tipo de cosas, pues lo haremos. Pero bueno, los Osasuna es un equipo muy complicado, que arriba tiene gente talentosa también, gente muy fuerte, que te llega mucho al área, y hay que intentar intentar parar ese tipo de situaciones.
A título personal, supongo que la temporada también ha sido, no sé, si resurgimiento.
Li pregunten més per la seva valoració personal. I després de la lesió, doncs, com es trobava?
Al principio yo pensaba también que al principio que estaría quizás antes mejor y no era tan rápida la forma en la que te vuelves a encontrar bien, pero una vez que me empecé a encontrar ya físicamente bien, sobre todo también a nivel mental, creo que bueno, que la temporada puedo dar por bastante buena. Sobre todo era eso, el volver, no recaer, no tener lesiones musculares, que es lo más importante después de una lesión así. Creo que me he cuidado bastante y lo he conseguido, y creo que a bastante buen nivel, así que por la parte que me toca después del año que metí el año pasado, quiero decirte que estoy contento.
Sí, ya que estamos con lo personal, te pregunto un poco mirando más allá, el futuro casi inmediato, pero una vez que acabe esto, no sé si alguien del club, si os habéis puesto a hablar, si habláis de alguna posibilidad de continuidad o no. ¿Cómo verías esa posibilidad, quizá?
Ahora mismo no hemos hablado nada, y tampoco creo que sea el momento con el equipo todavía en juego. Yo, bueno, estas cosas yo creo que van despacio. Supongo que el club también tendrán que aclarar un poco lo que van a hacer el año que viene, quién va a estar, quién no va a estar. Esas son cosas también que van despacio, no creo que haya prisa. Ahora estamos de vacaciones, ya entraremos en conversación. Ya te digo yo que yo estoy dispuesto a escuchar, por supuesto, aquí está muy bien, pero supongo que esas cosas irán un poquito más despacio en cuanto ellos ya empiecen a moverse.
Pero en cualquier caso, si dependía de ti...
Li preguntan, per si depèn d'ell, si valoraria aquesta possibilitat de continuar aquí al Sabadell.
Sí, por supuesto. A ver, yo la verdad que he estado aquí muy a gusto. Tengo una historia aquí bastante bonita, ¿no? Que yo vine con mi novia después de estar muchos años en Badajoz, y al final nos hemos ido con un niño, con un perro. O sea, yo aquí estoy muy a gusto, y por supuesto que sería una opción que sería la que más escucharía, ¿no? Y ya porque sé lo que hay, y bueno, yo al saber le tengo un aprecio enorme. Así que bueno, cuando llegue el momento, pues supongo que hablaremos, o para bien o para mal.
Vuelvo un poco a lo de la Copa, las opciones de Copa. Por suerte no hay que hacer muchos cálculos esta semana. Las cosas son fáciles de entender. Victoria y a partir de aquí, que ni la SD ni el Nastic ganen sus partidos. Hoy, en concreto, que se está hablando tanto de esos equipos que no se juegan nada y que se dejan ir o no se dejan ir, o que pierden algún partido, me refiero evidentemente a la Primera División. ¿Tú prefieres un rival como Osasuna, que venga teóricamente sin nada en juego, más allá que el orgullo y estas cosas, pero que no tenga nada deportivamente en juego, más allá de los tres puntos?
Hombre, a ver, yo creo que mejor que te venga un equipo que no tiene esa necesidad de salvarse o esa necesidad de ganar una liga o un playoff. Obviamente ellos van a venir a ganar el partido como cualquier equipo, como nosotros si vamos a otro lado y no te estás jugando nada, ¿no? Pero quizás esa tensión que llevas durante la semana, que te estás jugando todo, pues no la tendrán, ¿no? Pero bueno, que sea un partido complicado, que es como todo, a ver cómo entramos también nosotros al partido, cómo entran ellos, y a partir de aquí puede pasar muchas cosas. Pero bueno, obviamente, si tengo que elegir, prefiero un equipo que no se esté jugando nada o poco a un equipo que se está jugando la vida.
Serà l'últim partit a casa.
Una revolta que ha passat quasi de ser medio calvari en alguns moments.
I un estadi que ha passat de ser on l'equip més patia a ser ara mateix doncs, el millor aliat de l'equip.
Es normal también un poco, ¿no? También tenemos que demostrar nosotros para que ellos respondan o se enganchen. Yo creo que al final de lo que hemos dicho, estos meses con el buen rendimiento del equipo y sobre todo la imagen que se ha dado, creo yo que se ha hecho una gran conexión con la afición. Creo que los jugadores estamos muy contentos cada vez que jugamos aquí, porque tenemos una comunión con la afición bastante bonita, y eso también, bueno, nos lo hemos ganado nosotros, y también yo creo que la afición de Sabadell es una afición que se merece, la verdad, que mucho, de todo, porque la verdad que siempre están ahí apoyando, pocas veces están... por así decirlo, metiéndonos caña, ¿no? Y la verdad que es de agradecer. Para mí es una afición increíble.
Sí, yo te quiero hacer la última, casi ahora ya más como aficionado que como futbolista. Hemos hablado mucho de la igualdad que hay en el grupo 2 todo el año. Me voy al otro grupo y ahora que nos hemos hablado de todas las quemas, miras la parte de abajo, 9 equipos aún pueden perder la categoría. Entre ellos, uno que me imagino que te toca de cerca. Ya te vimos algún mensaje de ánimo a la gente de Badajoz la semana pasada. Te pido una quiniela casi. ¿Me salvas al Badajoz y quién más?
No me quiero mojar. Yo quiero que el Badajoz se salve porque, bueno, es el equipo de mi ciudad, donde me he criado. Yo la verdad que sí, no tengo ningún equipo favorito en mi vida como el Madrid ni Barça ni nada. Yo soy de Badajoz y un equipo que yo quiero lo mejor para él. Y obviamente el equipo que esté yo y después el Badajoz quiero que estén en la mejor posición. A mí me da mucha pena la situación que está viviendo porque, bueno, creo que hay un equipo también que era para estar más arriba, pero es que esta liga no sabe lo que puede pasar, como aquí Baleares. Y no me quiero mojar, no quiero meter a nadie en el ajo, pero yo lo que quiero es que el domingo gane, o el sábado gane el Badajoz.
Yo también la última, que no depende de ti, pero tú que has conocido diferentes entrenadores, este año Sabadell ha apostado con entrenadores.
Parlen de entrenadors i m'imagino que de la possibilitat de continuar o la valoració en aquest cas, si renovarien a Miquillado.
A mí no me hagas preguntas comprometidas, yo no sé lo que va del club, no me quiero meter ahí. Hemos estado, la verdad, bastante, bastante bien. Yo creo que Miqui ha hecho un trabajo también espectacular. El equipo ha hecho una segunda vuelta muy buena desde que él ha estado. O sea, sus méritos los tiene y eso ya es decisión del club si quieren renovar o no quieren renovar. La verdad que yo ahí no me quiero meter.
Doncs au, políticament correcte. Som-hi.
La pregunta del socio, como capitán, antes del último partido, ¿qué mensaje le darías a la plantilla y a tus compañeros?
Bueno, creo que el mensaje para los compañeros es claro, ¿no? Que al final estamos jugando también la Copa del Rey, que es un objetivo bastante bueno para el club de cara al año que viene, para nosotros mismos. Yo creo que lo merecemos también un poco después del año, ¿no? El llegar a tener esas posibilidades. Y que, bueno, que vayamos con ambición para conseguir el partido y al menos esperar a ver qué pasa con los demás resultados.
Y después la de compañero es si crees que has alcanzado ya la mentalidad de tiburón.
Me está enseñando Armando, la verdad, bastante a tener esa mentalidad de tiburón. Creo que es una mentalidad bastante positiva, que es difícil también de tenerla durante el año. Y nada, es una coña que seguramente Armando ha hecho, que la verdad que él es un referente en eso. Es un tío que tiene una mentalidad muy positiva y eso es contagioso.
Pues
Doncs au, avui tenim resposta i tenim també responsable de la pregunta sense cap mena de dubte. Armando Corbalán, l'altre dia ja celebrava el gol fent l'aleta del tauró, i avui doncs, la mentalitat del tauró, no només l'aleta, sinó també aquesta mentalitat del tauró d'Armando que vol contagiar a la resta de companys del vestidor, avui en aquest cas Pau, el capità d'aquesta primera plantilla del Sabadell, que no és un altre que César Morgado.
No ho faria masses dubtes, la veritat, l'autor de la pregunta d'aquesta setmana. A tot això, Sergi, imagino que molta tranquil·litat avui.
Moltíssima.
No massa novetat, no més enllà d'aquesta promoció que segueix en marxa.
No, mira, de fet et diré que la cosa més novedosa és que els que es facin una fotografia visual de com és l'estadi de la nova Creu Alta, a la porta principal, recordeu que hi ha aquell escut de ceràmica, aquell escut històric del Centre Esport Sabadell, entre els dos vestidors, doncs bé, ara mateix s'està cobrint, s'està tapant, i si no ens han enganyat, en breu aquí lluirà un escut il·luminat amb LED.
Ah.
Doncs mira, modernitzant de mica en mica també l'estadi de la nova Creu Alta. Ara us passo una fotografia per si la voleu penjar també.
Vinga.
A les xarxes socials de Ràdio Sabadell perquè la gent es faci una idea del que estem comentant.
Perfecte. Doncs res, Sergi, deixem fent aquesta fotografia que tenim protagonista ja al telèfon. Que vagi molt bé.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Portes giratòries.
Doncs últim portes giratòries de la temporada a l'Hotel Suís, buscant avui ex del Sabadell i també del Promeses. A la primera volta vam parlar amb Mariano Konig, però també hi tenim casos més o menys recents de futbolistes en actiu, com els de Jordan Gaspar o Xavi Boniquet. Avui, però, a 4 dies de les eleccions municipals, ens va, com en ell el dit, parlar d'un exdavanter de tots dos equips que ha estat alcalde els últims 8 anys, Koldo Leoz.
Nascut a Pamplona fa 44 anys, Koldo Leoz va arribar a les categories inferiors de l'Osasuna en edat juvenil. Més endavant, ja a les files del Promeses, s'hi va estar 4 temporades, entre el 97 i el 2001, marcant un total de 13 gols, tot i no arribar a ser indiscutible en cap moment. A Tajonar, per cert, va coincidir amb alguns exarlequinats, com Manuel Almunia o Òscar Ullés. A la nova Creu Alta va aterrar-hi, com ha cedit, la temporada 2001-2002, la que va enquadrar el centre d'esports a segona B amb els equips del Nord. Curiosament, el seu debut a la primera jornada va ser contra l'Osasuna B, i tot i que li va costar pràcticament mitja temporada fer-se un lloc als 11 de Pere Valentí Mora, va acabar sent decisiu amb 7 gols. L'últim a la Romareda, la darrera jornada amb el Sabadell, evitant la promoció de permanència gràcies al triomf per 1-3 contra el filial del Zaragoza. Després d'aquella campanya a Sabadell, Leoz va tornar a l'Osasuna, però les lesions van troncar la seva carrera i el futbol, entre tercera divisió i regional preferent, van acabar donant pas a la política. El 2011 va entrar com a regidor de Bildu a l'Ajuntament d'Estella i 4 anys més tard es va convertir en alcalde, un càrrec que ha ocupat els últims 2 mandats.
I el saludem en directe, Koldo Leoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Muy bien. La verdad que recordando toda mi trayectoria que habéis hecho, pues se me han puesto los pelos de punta.
Y ha sido así a grosso modo, ¿eh? Enseguida te pregunto por esta trayectoria. Antes de nada, empiezo casi por el final, ¿no? Por lo que acabamos con este perfil. ¿Cómo se vive desde la barrera, vamos a llamarlo así, las elecciones ahora que has dado un paso al costado, al lado, en Estella?
Bueno, pues con más tranquilidad relativa, porque al final el día a día del ayuntamiento de la ciudad continúa. Al final es una ciudad de casi 14.000 habitantes, con una merindad de casi 60.000, y bueno, hay mucho trabajo diario. Y luego, pues si le sumas ya pues toda la carrera electoral, pues es un poco complicado el compaginar ambas cosas, ¿no? Pero bueno, como dices, con ganas ya doy un paso a un lado para dejar pasar también a un chico joven con ganas y bueno, que seguro que tiene otras visiones y otras maneras de trabajar que le darán frescura también al ayuntamiento.
¿Y qué tiene previsto hacer Koldo Leoz después de todos estos años en el ayuntamiento?
Bueno, pues ir retomando mi profesión de maestro, ir refrescando pues todas las teorías pedagógicas que en estos últimos años se han ido implementando y están más en boga ahora mismo en el mundo de la educación. Soy bastante perfeccionista en ese aspecto y bueno, hasta que no me sienta seguro y de nuevo con toda la tranquilidad y la seguridad de entrar a un aula a trabajar en la formación de los niños y las niñas, pues me voy a ir formando un poquito y de aquí unos meses pues intentar retomar, como te digo, mi labor como maestro.
No muchos exfutbolistas pueden haber presumido, ¿no? No pueden presumir de haber hecho esta transición, ¿no? Tan rápida entre el mundo del fútbol, la política, ahora la docencia. No sé si te consideras y te sientes también un caso único, un caso excepcional.
Pues la verdad que no me lo había planteado como lo dices. La verdad que yo he caído en la política un poco de rebote, porque yo pues no he sido siempre una persona muy implicada en los colectivos sociales, culturales y deportivos de mi ciudad, y ha sido por eso por la que al final pues entré, como te digo, un poco de rebote en la política, pero bueno, se ve que hemos hecho las cosas bastante bien, porque hasta la segunda legislatura conseguimos la alcaldía y bueno, llevamos ya dos, ¿no? Así, o sea que ahora, pues bueno, me gustaría ir retomando, como te digo, pues lo que sea mi vida más normalizada, ¿no? En los colectivos, en la docencia, empezar a seguir un poquito más el fútbol, que últimamente ya también lo estoy siguiendo más, pero que de verdad, pues hasta ahora, pues no he tenido mucha oportunidad, ¿no? Pues un poco volver a retomar la normalidad, vaya.
Y lo que decíamos, Koldo, estamos aquí en esta sección para repasar tu trayectoria en los dos equipos. Por orden cronológico, te empiezo preguntando por Tajonar, ¿no? Por esa época en Osasuna, ¿qué recuerdos guardas?
Pues muy buenos, la verdad es que me ayudaron muchísimo en una época de mi vida muy complicada. Yo con 17 años quedé huérfano, en un año prácticamente perdí primero a mi madre y luego a mi padre, y la verdad que fue un poco coincidencia con mi llegada a los Osasuna y en esa época pues bueno, me dio muestras de la categoría de club que es el Club Atlético Osasuna, ¿no? En todo momento me sentí arropado, me ayudaron yendo o llevando una dieta saludable, yendo a una residencia para bueno, pues para ayudarme en mi formación y también en mi carrera futbolística, ¿no? Y luego pues bueno, fueron viniendo buenos resultados, llegando la selección, fueron llegando pues bueno, pasos bonitos hasta llegar al Sabadell, que lo recuerdo pues con grandísimo recuerdo también.
Una temporada en la Nova Creu Alta que quizás fue de menos a más, ¿no? A nivel personal. Es cierto que el equipo sufrió hasta la última jornada, pero repasaba hoy las cifras y quizás en la primera vuelta costó jugar más, ¿no? De entrada con Pera Valentí Mora, pero luego sí que es verdad que llegó la mejor versión de Koldo Leoz aquí en Sabadell, ¿no?
Sí, recuerdo además esa temporada que bueno, cuando caímos encuadrados en el grupo del norte, yo me dio la sensación, ¿no?, de que un equipo como el Centre de Sport Sabadell, que gustaba siempre tocar mucho el balón, con mucha clase en los jugadores, pues se veía un cierto aire de facilidad de grupo, ¿no? Y nos costó horrores entrar a ese grupo. Ya les avisé desde el inicio que no es lo mismo el fútbol más de la zona mediterránea que el del norte. Ahora ha cambiado mucho, pero antes era muy físico, muy duro, no era fácil jugar, y un equipo al que le gusta jugar, cuando no te dejan jugar, pues los recursos son más complicados, ¿no? Y ahí en esa primera vuelta sufrimos mucho, bueno, sufrimos toda la temporada, y como dices, a mí me costó entrar, iba entrando minutos al final, con los partidos ya bastante complicados, y luego sí que es verdad que en la segunda vuelta, pues bueno, empecé a gozar de más minutos, empecé a hacer goles, lo cual pues bueno, me dio la confianza suficiente también como para convencer a Pere Valentín Mora y acabé, como dices, pues jugando los últimos partidos, los más decisivos, y además haciendo goles que sirvieron para que nos salváramos, ¿no?
El colofón seguramente fue el partido de la Romareda, ¿no? Aquel 1-3 contra el Zaragoza B que sirvió para evitar el playoff de permanencia.
Sí, joder, y recuerdo también unas jornadas antes que estábamos, bueno, una visita del Barça B a Sabadell, y ahí me lesioné, creo que estuve dos o tres partidos sin poder jugar, con el tobillo, vamos, como una bota, me hice un chandrío que decimos aquí, bastante serio, y bueno, al final, pues con mucho fisio, con mucho trabajo, con infiltraciones, Pere quería que yo jugara ese último partido. Conseguimos llegar a ese último partido, además tuve la fortuna de hacer el primer gol y dedicárselo a esa afición que nos seguía en las duras y en las maduras y en Zaragoza, con un equipo, recuerdo además, que no me acuerdo si iría segundo o tercero, yo creo que era uno de los equipos punteros de la liga, en partido complicado, el poder hacer el gol con la afición allá y luego ya pues poder celebrar la permanencia, pues fue una cosa que sí, que recuerdo con mucho agrado.
Tercero, terminó aquel Zaragoza B que estaba también en las primeras posiciones. Acabó, Koldo, después las lesiones acabaron de complicar la carrera, ¿no? No hubo fortuna después cuando volviste a Osasuna.
No, ya en Sabadell empecé a tener ciertos problemas en el tendón rotuliano de la rodilla. Y bueno, acabar la temporada con muchos dolores, además también del tobillo, volví a Pamplona y nada, al iniciarse ya la temporada siguiente, pues bueno, en una revisión pues me vieron que tenía el tendón rotuliano más de la mitad necrosada, me tuvieron que operar, estuve casi 6 meses, luego ya pues las diferentes roturas de fibra posteriores ya fueron un poco como esa cuesta abajo, ¿no? Que ya vamos tomando algunos futbolistas por diferentes circunstancias y yo pues bueno, ya me fui acercando a equipos más cercanos a casa, por amistad con entrenadores o con jugadores que bueno, que me decían, chico, pues ven a jugar un año aquí y bueno, estuve un poco así. La verdad que la ilusión que tenía pues esos años previos y cuando llegué a Sabadell, pues bueno, ya se había ido perdiendo y entonces pues ya esos últimos años los recuerdo con alegría porque estuve con mucha gente buena, con gente amiga aquí cerca de casa, pero sí que es verdad que fueron un poco ya más de despedida, ¿no? De los últimos años de no poder seguir con algo que me había llenado tanto durante toda mi vida.
Pues Koldo Lehoz, que nos alegramos muchísimo de haber podido recordar esta etapa aquí en Sabadell, también en Osasuna Promesas. Si te lo permite la jornada de reflexión este sábado, un ratito a las 7:30, este Sabadell Osasuna Promesas. Un abrazo muy grande, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport. Test personal. 25 preguntes ràpides per conèixer a fons el vestidor del centre d'esports.
Doncs avui dimecres també tenim l'última entrega del CES Personal, aquesta secció que ens ha servit per conèixer el costat més personal del vestidor del Sabadell i, per acabar, un dels futbolistes més determinants, si no el que més, d'aquesta temporada. La llàstima és que, excepte sorpresa majúscula, el gaudirem per últim cop a la nova Creu Alta aquest dissabte.
Pau Víctor Delgado, benvingut a la secció del CES Personal.
Moltes gràcies.
Va, la primera pregunta te la va deixar el Sergi Puig, l'últim que va passar per aquí. Quin és el joc de taula preferit que t'agrada jugar amb els teus amics del vestuari?
El virus, és un joc de taula que juguem sempre als viatges i bueno, m'agrada molt jugar i ens ho passem superbé.
O sigui, el joc és teu, per dir-ho així, tu el vas portar i has contagiat els teus companys.
Bueno, no, el va portar, si no me'n recordo malament, el Sergi Puig i pues, ens hem ficat a jugar tots i ens agrada molt, la veritat.
Som-hi, Pau, va. Lloc de naixement?
Barcelona.
Però, si no m'equivoco, més de Sant Cugat, no?
Sí, sóc de Sant Cugat de tota la vida, però vaig néixer a Barcelona.
Pregunto aleshores per Sant Cugat. Què destacaries de Sant Cugat? Que no tingués la resta del món, per dir-ho així.
Ah, no sé, jo crec que és un lloc perfecte per viure, tens de tot. És una ciutat, però al final tothom es coneix com si fos un poble, tens el monestir, que és preciós, tens llocs per fer esport, un munt, tens bars per aprendre alguna cosa. Jo crec que és un poble, però molt complet, com si fos una ciutat.
Un lloc per viatjar, on passar uns dies de vacances?
A mi m'encantaria anar així, si fos un viatge a lo grande, a Miami o així, però per passar 2 dies a la Cerdanya.
Què fas durant el teu temps lliure, en el teu dia de descans, per exemple?
Passar temps amb la meva parella, anar a sopar, anar a prendre alguna cosa per allà.
Com va començar el teu vincle amb el futbol?
Des de petit, el meu pare ja era molt futbolero i ja em ficava una bola als peus quasi des que vaig començar a caminar i bueno, allà va començar tot.
Supersticiós? Algun ritual abans dels partits?
Sí, la veritat que sóc molt supersticiós i bueno, tinc un munt. Per exemple, entrar sempre fent dos vots amb la cama dreta al camp.
Algun més que es pugui revelar?
Bueno, és que tinc molt, sempre menjo el mateix abans de l'últim àpat, abans de cada partit sempre és el mateix. Si estic a casa és un, si vaig als viatges és un altre, però bueno, tinc bastants.
No està malament, va. El millor moment que has viscut a la teva carrera?
Et diria el meu debut a segona divisió amb el Girona.
I el pitjor?
Tinc uns quants dolents per mala sort. Et diria alguna lesió que hagi tingut. Quan vaig trencar el psoas en un moment important on estàvem al primer equip del Girona i teníem una mica de continuïtat i va ser un moment dur per mi.
Un ídol, un referent en el món del futbol?
A dia d'avui Benzema.
Millor entrenador que has tingut?
Per com m'ha tractat i per com he tingut la relació amb ell i Francisco.
Un estadi que no hagis estat i t'agradaria jugar?
Al Camp Nou.
El futbol t'ha permès tenir estudis acadèmics o avançats?
Bueno, tinc fins al batxillerat. A partir d'aquí pues sí que m'agradaria ficar-me a estudiar més, però de moment no.
Si no fossis futbolista, a quina professió creus que t'hauries dedicat?
M'hagués dedicat a alguna cosa relacionada amb el futbol, sigui entrenador, sigui qualsevol cosa, però alguna cosa relacionada amb el futbol.
Doncs mira, la següent pregunta era que el dia que et retiris, com t'agradaria continuar vinculat al món del futbol, si és que vols, però ja és això, no?
Bueno, sí, ara m'estic traient els carnets d'entrenador i la meva idea, el que m'agradaria i amb el que estic treballant per això és en quan em retiri pues, ser entrenador. Si pot ser el món professional millor, però si no, el futbol base també m'encantaria.
Una pel·lícula?
No sóc gaire de pel·lícules.
I de sèries?
Sèries, et diria, per passar temps, La que s'avecina, i després la meva preferida és Prison Break.
Una cançó?
Ara mateix, Coti per Coti.
Vius aquí a Sabadell?
No, estic visquent a Girona.
Però et faré una pregunta d'aquí de Sabadell, a veure si tens algun coneixement del vocabulari que utilitzen aquí, molt local també, de Sabadell. Saps què és el patador?
Hòstia, no, aquí m'has pillat.
Patador és com li diuen el fuet aquí. Coses que diuen d'aquí a Sabadell.
Hòstia, no tenia ni idea.
Va, anem acabant. Faré un exercici de memòria, a més d'un fet que feia referència abans. Has jugat a segona divisió, com recordaves. Recordes quan va ser el teu debut, allò, la data i el partit?
No, el dia, mira que hi ha vegades que me l'intento mirar per dir, ostres, no me'n recordo del dia, però el dia sí que no me'n recordo, però sí que sé que va ser al camp del Corcón, l'últim partit de Lliga abans del playoff, l'any del Covid.
Tal qual, vas jugar 23 minuts més l'afegit, 2-0 va guanyar el Corcón, un 20 de juliol del 20, clar, amb aquestes dates, juliol del 20 és això, l'any de la pandèmia, vull dir, vas debutar segon amb unes circumstàncies molt estranyes.
Sí, de fet aquell dia ja em van dir que debutava abans de començar el partit, estava molt nerviós, quan va arribar el partit van sortir uns brots de Covid, si no me'n recordo malament, del Fuenlabrada, semblava que no s'anava a jugar el partit i jo ja m'estava enfadant molt, però bueno, al final vaig poder jugar i bueno, molt content.
Amb quin company del vestidor actual et portes millor?
Bastants, la veritat que tenim un grup espectacular, però si m'he de quedar amunt et diria amb qui he passat potser més temps és Sergi Puig.
Una pregunta punyetera, te la faré jo després. No la podràs fer tu perquè tu ets l'últim en passar per aquesta secció, així que no li podràs deixar allò una pregunta per tocar-li a un company, però vaja, la meva primera. No sé si vas tenir l'oportunitat d'escoltar l'entrevista que li vam fer aquí a Ràdio Sabadell a l'Àlex Sala fa uns dies, que va ser molt clar, dient que, vaja, en un futur ell, el seu pla era fer una bona pretemporada amb el Girona i intentar consolidar-se doncs, a veure si tenia algun lloc en el primer equip. Pau Víctor, ja que també ve doncs, del mateix lloc que Àlex Sala, ho té tan clar? S'atreveix a dir tan clares les seves intencions en un futur immediat?
Sí, bueno, al final nosaltres dos som jugadors del Girona, hem de tornar allà a fer la pretemporada i, òbviament, pues, l'objectiu és intentar convèncer a Mitchell, en aquest cas, o a Quique Cárcel per quedar-nos allà i intentar gaudir de primera divisió.
I vinga, Pau, acabem el qüestionari. Com dèiem, ets l'última passa per aquesta secció, per tant, no li podràs deixar una pregunta a un company teu, però sí que em sembla que tens un missatge per un company meu de la ràdio, no?
Sí, bueno, aquest missatge és per Pau Vituri. Ja m'han comentat que et diuen bastant Pauvi, però res, era només per comunicar-te que el Pauvi de veritat sóc jo i bueno, espero que et busquis un altre nom.
Moltes gràcies, Pau, i bona sort al final de temporada.
Moltes gràcies, ens veiem.
Doncs aquesta no l'he vist venir, eh? Mira que m'havia dit el Sergi Parc que hi havia una sorpresa reservada, però, escolta, aquí se'm coneix com a Pau i des d'abans que arribés Pau Víctor, eh? Al Centre d'Esport Sabadell. És la meva rèplica. Però bé, hem pogut gaudir del Pau i del Sabadell aquests últims mesos i ha estat un autèntic plaer. Va, fem una aturada per la publicitat. 2 minuts per arribar al punt de 3/4, que ens queda molta teca, eh? Encara l'Hotel Suís d'avui hem de parlar del Sabadell Nord, de waterpolo, handbol platja, bàsquet i ciclisme. Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa. Del 25 de maig al 11 de juny, Sofia Elar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i màrquet. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Vinga, seguim aquí a l'Hotel Suís. Més qüestions. El Sabadell Nord, que ha anunciat el nou entrenador pel primer equip de cara a la pròxima temporada. Es tracta de Cristian Barea, que fins ara s'encarregava de dirigir el juvenil A, amb el qual va assolir l'ascens ja fa 3 jornades. Ara, Barea rep aquest nou repte, segona catalana, amb l'únic objectiu, diu, de treballar dia a dia.
No nos vamos a marcar absolutamente ningún tipo de objetivo, ni de ascenso, ni de nada, o sea, eso a nivel inicial. Lo que sí que tenemos muy claro a nivel interno es que queremos marcar una idea de club, por decirlo de alguna manera, que quede muy clara. Queremos que sea un equipo muy competitivo, que seamos además un equipo muy reconocible, y ya no sea por bueno o mal juego, sino que tengamos que nos vean y digan, hostia, este es el Sabadell Nord. Y al final ese es el objetivo que nos marcamos. Todo lo otro va a ir viniendo en cascada si tiene que venir, pero mucho trabajo, es lo único que nos marcamos.
Segons el comunicat del club a Instagram, el tècnic està il·lusionat amb el projecte on podrà posar el seu coneixement al servei del club. Barea va començar la seva aventura com a entrenador al Mercantil, després de passar per clubs com el Cerdanyola i el Manresa desenvolupant diferents funcions. Després va marxar als Estats Units per aprendre al Houston Dynamo i al Cosmos, i a la seva tornada a Europa va ser el segon entrenador del Sant Julià d'Andorra, on va guanyar una Supercopa andorrana. L'any 2019 va arribar al Matà de Pere, on s'hi va estar 2 anys abans d'aterrar a Can Oriach. Barea assegura que la intenció és començar de zero al projecte i omplir l'equip de jugadors joves que siguin el futur del club.
La idea es prácticamente empezar de cero, es la realidad. Vamos a intentar que sea pues un equipo joven, con algún veterano por línea, pero un equipo que sea muy chisposo, vertical, que tenga una idea muy clara de juego. Al final, pues, es empezar de ser un proyecto, porque tenemos una idea que queremos plasmar desde el minuto uno y al final esta es la idea.
Doncs Cristian Barea, que agafa les regnes del Sabadell Nord en substitució de David Campuzano, el qual ja es va anunciar ara fa unes setmanes que no seguiria al capdavant de l'entitat de la zona nord la pròxima temporada a segona catalana.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Bloc poliesportiu amb waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell ha tancat la temporada i molt possiblement un cicle amb una victòria de molt prestigi a la catedral del waterpolo europeu. A l'Illa Margarida de Budapest, els de Quim Colet van superar ahir al vespre per un ajustat 10-12 al Ferencváros hongarès, que ja estava classificat per a la Final 8 de la Champions com a tercer classificat del grup B. Malgrat la primera gran meitat del club i el màxim avantatge, 3-7 a l'inici del tercer quart, els magiars van capgirar el marcador fins al 9-8 a l'inici del quart. Tot i això, un parcial d'una a quatre en els últims 5 minuts, amb 2 gols de Costa Berca en superioritat, van donar el triomf a l'Astralpool. Cal sumar-hi també l'actuació descomunal novament del porter Edu Lorrio, que va acabar per sobre del 50% en aturades.
Contentos de terminar la temporada con una victoria, además en una plaza espectacular, una piscina llena, como una piscina mítica como la de Isla Margarita. Y bueno, poner esta guinda al pastel. Estamos contentos de poder terminar así y bueno, es verdad que tenemos un sabor agridulce, sobre todo con el final de liga. Creo que no hemos sido lo suficientemente competitivos con el Barcelona en los dos partidos y creo que ese es el punto negativo de la temporada.
A tot això, l'Astralpool ha acabat cinquè del grup B amb 16 punts, empatat amb el quart el Juk Dubrovnik. Per tant, tot i estar eliminats des de fa setmanes, els de Quim Colet es queden sense la final a 8 de Belgrat per l'averaix particular. A Croàcia van perdre de 4 i aquí van guanyar de 3, ja ten assos. L'Orrio fa un balanç positiu d'aquesta primera campanya de la plantilla a la màxima competició europea.
Nuestra experiencia en Champions es súper positiva. Al final hemos estado a un gol, a un punto de clasificarnos para la Final Eight, lo cual sería algo espectacular teniendo en cuenta que es nuestro primer año. Y nada, esto nos debe de servir para el futuro. La gente que sigue en el club tendrá ya esta experiencia de este año y tocará crecer y seguir madurando.
Doncs missatge un punt enigmàtic de l'Orrio, eh? Veurem si el porter madrileny segueix malgrat l'interès del Radnički serbi. Més enllà de quedar-se a les portes del quart, l'Astralpool posa la cirereta a un curs on ha estat subcampió en 4 competicions, les 2 supercopes, la Copa i la Divisió d'Honor, i ha completat una fase regular de la Lliga sense derrotes. Ahir, a tot això, OSC 18, Marsella 13, Novi Beograd 13, Spandau 8 i Brescia 14, Juk 10. Per tant, els italians acaben com a primers de grup per davant dels de Belgrat. I la sabadellenca Mireia Torres ha començat aquest migdia la seva participació a l'Europeu d'handbol Platja de Nazaré, a Portugal. La selecció espanyola ha debutat a les 12 contra el combinat de Croàcia amb victòria per 2-1, 25-18, 16-21 i 7-4. Avui, de fet, l'equip entrenat per Juan Pablo Morillo té doble cita, ja que a les 4 Espanya s'enfronta a Romania. Demà tancaran la fase de grups contra Polònia amb l'objectiu com a mínim d'acabar entre els dos primers per passar la main round. El combinat estatal, vigent subcampió del món, parteix com un dels favorits del títol, però, com recorda la mateixa Mireia Torres, mai s'ha guanyat un europeu.
Espanya sempre ha sigut una selecció que opta a tot, optem a tot aquí a nivell d'handbol platja, som ambicioses, tenim... És un esport que té història aquí a Espanya, som pioners, i això és la pressió d'anar a per les medalles cada any rere any. I, com t'havia dit, som subcampiones del món, terceres d'Europa, també tenim medalla de plata a Europa, però fins ara mai s'ha aconseguit l'or, així que aquest any és com per poder-nos treure l'espineta.
Doncs aquest europeu d'handbol Platja de Nazaré que s'allargarà fins diumenge amb la disputa de la gran final. Últims 10 minuts de programa, obrim ara bloc de bàsquet perquè aquest cap de setmana s'han tancat les diferents lligues catalanes amb participació sabadellenca. Oriol Ferran, com estàs?
Molt bon dia, Pau.
Amb resultats ben diferents, pels interessos dels clubs de la ciutat.
Així és, comencem, si et sembla, repassant per la branca masculina, on el primer equip del Club Natació Sabadell ha aconseguit l'ascens en aquesta nova categoria que s'ha creat, que serà la Supercopa a Catalunya. Els de Jonathan Ramírez necessitaven una victòria a la pista del Vilatorrada per certificar l'ascens i es van imposar per 55-67. El tècnic dels nedadors assegurava que si finalment no s'haguessin pogut classificar per la nova categoria, la temporada hagués sigut igualment un èxit.
Hubiéramos quedado cuartos o quintos, la temporada para el equipo es de matrícula, ¿sabes? Es decir, no hay ninguna pega, es decir, podríamos haber aspirado a más. Sí, pero es que tampoco el equipo ha hecho muchísimo más de lo que teníamos planificado. Han estado muy por encima de sus posibilidades, creo yo, durante todo el año, entonces la temporada, ya te digo, de 10.
El Club Natació, doncs, abandona la plaça de Copa Catalunya, que casualment recull un equip sabadellenc, el Sant Nicolau. Els grans han acabat la temporada a la segona posició de Primera Catalana amb 19 victòries i 7 derrotes i ascendeixen així a Copa Catalunya. L'entrenador dels col·legials, Andreu Cervera, remarca que l'ascens és un reflex de la feina que fa anys que es du a terme al carrer Jordi, sobretot a la cantera.
El que ha passat aquest any només ratifica el model que el Sant Nicolau va prendre fa uns anys. És a dir, fa uns anys es va decidir deixem d'anar a buscar 10 grans jugadors al voltant de Catalunya o un equip que tingués un cos i anem a confiar 100% en el poder de la nostra cantera. I jo crec que aquest any el sènior B del Sant Nicolau 100% fet a la cantera, ha pujat de segona catalana a primera, i el sènior A del Sant Nicolau, on tots els jugadors també són de la cantera, ha pujat a Copa Catalunya.
Doncs les bones notícies, eh? El club a Supercopa Catalunya, el Sant Nicolau a Copa Catalunya, però no tots són bones notícies, Oriol Ferran.
Malauradament no, Pau, perquè l'altre equip masculí de la primera catalana, el bàsquet Pia, va consumar aquest mateix cap de setmana el segon descens de categoria consecutiu. Els escolapis que rebien al club la samarreta de Sant Fruitós de Bages, el carrer Garcilasot, depenien d'ells mateixos per salvar la categoria, però no van poder amb els vegencs i van acabar caient per un ajustat 63-67. El tècnic de la Pia, Raúl Pelitero, reconeix que el descens és un cop dur.
El pal el suportem tots, o sigui, està clar, perquè tothom, o sigui, el Nadal, quan parlàvem que anàvem un 11, doncs, bueno, era molt complicat, però vam creure, vam intentar fins al final, i al final, l'intentar i anar treballant un resultat, doncs et dona doncs, l'esperança de poder arribar. Al final, què passa? No arribes per poc, que et quedes quasi a la vorera per poder arribar i, bueno, és un pal important.
Així doncs, si no hi ha cap sorpresa als despatxos, la primera catalana masculina no tindrà representació sabadellenca de cara a la temporada vinent.
A la branca femenina, però, sí que hi ha equips sabadellencs, dos en concret, i a més, com ja se sabia des de feia unes setmanes, tots dos mantindran aquesta plaça a primera catalana. El comiat era, això sí, amb derbi.
Sí, els dos equips representants, el Sant Nicolau i el Sabadell Bàsquet Vallès, que han acabat la temporada setenes i vuitenes, respectivament, afrontaven l'última jornada amb la permanència ja sota el braç, i com dius, l'últim partit s'han vist les cares entre elles. Un derbi que es van endur com a la primera volta al Sabadell Bàsquet Vallès per, també com a la primera volta, 2-64-62. El tècnic de la zona sud, Quim Gómez, reconeix que el fet que els dos equips estiguessin ja salvats va fer que fos un partit molt entretingut.
Jo crec que va ser positiu perquè cap de les dues entitats o cap dels dos equips ens jugava res més enllà que gaudir del partit, no? I el fet de tenir els deures fets abans, doncs la veritat és que va fer que el partit fos molt maco, que hi hagués molta gent i que es visqués un partit molt xulo, que a més, doncs mira, va acabar decantant-se cap al nostre costat, però igual que podria haver-se decantat cap al Sant Nicolau.
A l'altra banqueta, la de Sant Nicolau, Quim Soler assegura que, tot i l'última derrota, el balanç general de la temporada és bona.
Estem bastant contents pel que hem arribat a aconseguir, perquè, bueno, al principi sí que és veritat que vam començar una miqueta molt fluixes, les coses no anàvem com esperàvem i al final vam, diguéssim, vam encarar molt bé la temporada i al final hem acabat setenes, que dius, bueno, tampoc està del tot malament, i si pensem que un equip amb 8 derrotes puja a Copa i nosaltres ens quedem a primera amb 11, estàvem allà.
Doncs d'aquesta manera donem per tancada la temporada dels equips sabadellencs de bàsquet a les principals categories catalanes. Ràpidament, per fer un repàs ràpid, que ningú se'ns emboliqui, a la branca masculina el club jugarà a Supercopa, el Sant Nicolau a Copa Catalunya i el bàsquet Pia a segona catalana. Pel que fa al femení, Sant Nicolau i Sabadell Bàsquet Vallès, que continuaran la temporada vinent a primera catalana. És així, no, Oriol Ferran?
És així, tal qual.
No ens deixem res. Gràcies, Oriol, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, Pau.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Últims 4 minuts de programa que els dedicarem a parlar de ciclisme perquè David Domínguez ha posat el punt final a la Copa d'Espanya fregant el podi a la General. El ciclista sabadellenc ha acabat quart i, a més, lluitant fins a l'última prova pel títol Elite, on ha estat segon, en aquest cas, a la classificació. El desenllaç va tenir lloc aquest passat cap de setmana amb una doble cita a Terres Gallegues. El ciclista de Castellarnau ho va intentar dissabte a les rutes xacobees de Padrón, però finalment va ser engolit pel grup de favorits i va acabar just per darrere del seu principal competidor, el càntabre Sergio Trueba. Per tant, separats únicament per 6 punts, tot es va acabar decidint diumenge a la Copa de Vigo, però Domínguez no va tenir les millors cames en l'última ascensió, l'última pujada a Amadroa, com ell mateix ens ha reconegut.
Yo creo que la carrera más dura de toda la temporada, ya que son casi 200 kilómetros con 4.000 metros de desnivel. Y es una carrera donde quizás sí que partía como favorito respecto a Sergio por mis cualidades, pero como ya dije en la previa, es una carrera muy, muy difícil, tanto de controlar, que pueden pasar muchas cosas, son muchos kilómetros con mucho desnivel, también había que tener en cuenta la fatiga del día anterior. Y entonces la última subida, bueno, el final eran 2 kilómetros muy, muy duros, y tampoco tuvimos un día donde nos encontramos demasiado bien.
Doncs d'aquesta manera el del Zamora Enamora tanca una primera meitat de temporada que ha tingut grans moments, com per exemple el triomf al Ciudad Medina de Pomar, també el vam tenir per aquí a Sabadell disputant les curses de la Unió Ciclista Sabadell, les clàssiques, però sobretot el moment més destacat va ser el triomf al prestigiós Memorial Valenciaga de principis d'abril. Domínguez fa un balanç positiu d'aquest tram de calendari i explica quins seran els principals reptes a partir d'ara.
Creo que es una primera parte de temporada muy positiva, con la victoria en el Memorial Valenciaga y en el Trofeo Medina de Pomar, varios segundos puestos, varios top tens también en Copa de España, y de ahora en adelante correré vuelta a Navarra, y como próximos objetivos ya son campeonatos de España élite, que corremos con profesionales, y vuelta a Zamora. Así que ahora estos días haremos un descanso para poder preparar bien la segunda parte de la temporada y conseguir los demás objetivos que hemos seleccionado.
Doncs un David Domínguez que, per exemple, també va ser segon al trofeu Caja Rural, va ser cinquè al campionat de Sabadell, segon al trofeu Joan Escolà. Bé, un inici de temporada molt notori pel ciclista sabadellenc que, recordem, continua a la recerca de fer aquest salt, tant de bo que sigui el professionalisme, a partir de la temporada que ve. Pràcticament un minut per arribar a les dues, posem el punt final a l'Hotel Suís d'avui. Un programa que hem fet possible amb la Beatriz Aguilar a les vies de so, amb el Raül Medina com a estudiant en pràctiques i amb el Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà, a partir de la una, s'hi posa al capdavant el Sergi Parc i també, no us perdeu, una conversa entre el Sergi Garcés i el porter del Centre d'Esports Sabadell, Adrián Ortolà, una de les figures, sense cap mena de dubte, d'aquesta segona volta, el conjunt arlequinat. Ara, el moment del Notícies Migdia, dels informatius, amb la Núria García al capdavant. Que acabeu de passar un bon dimecres. Gràcies, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.